Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és dijous 28 de febrer de 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. I avui toca parlar de cinema, toca parlar dels Oscars, de l'alfombra vermella, etc. Perquè lògicament aquest és el teu programa de cinema favorit, on parlem l'actualitat cinematogràfica, sempre amb moltes ganes, amb molta il·lusió i sempre des del respecte, que és l'important. I per parlar d'aquest apassionant món del setè art, tenim a la part tècnica en David Mairal als controls de la nau, el primer oficial i copresentador a l'expert en ficció nacional Ferran Periques i un servidor, Joan Boté.
Hola Joan, què tal?
Hola Ferran, com estem?
M'he avançat la teva pregunta, què tal?
Doncs molt bé, una altra vegada aquí, en aquesta nau del cinema.
Sí, i a més, a posteriori de la gala per excel·lència d'aquesta gran cerimònia dels Oscars, de la qual doncs, podrem fer balanç. Podem fer balanç
lògicament,
perquè hi van haver sorpreses, perquè va estar tot molt repartit i crec que durant el programa d'avui, el Planeta Cinema 2.0, tindrà molt bons continguts i de màxima actualitat.
Sí, intentarem no caure'ns, com va passar a la pobra Jennifer Lawrence,
sí, sí,
perquè és inevitable parlar-ho, que té bastanta mala sort, perquè quan van entregar el premi dels productors fa 2 setmanes, se li va trencar el vestit quan el va recollir.
Estic convençut que ella, la Jennifer Lawrence, firmaria cada vegada caure si cada vegada li han de donar un Òscar. Per tant,
sí.
No hi ha mal que per bien no venga, com es sol dir, no?
Sí.
I avui, precisament, el nou programa de Planeta Cinema, nova cita en el món de setè art, que parlarem, doncs, tindrem doble crítica de diferents propostes, crec que força interessants, que crec que poden sorprendre la gent, almenys del que es poden esperar, a priori. Farem l'anàlisi dels Oscars, però a més tindrem una petita cita, si el temps ho permet, amb curiositats cinèfiles, que sempre són interessants, i podem posar una mica 4 pinzellades també sobre sèries de televisió, si ho creiem convenient, i sempre, evidentment, si, com he dit abans, si el temps ens ho permet, que és un gran enemic que tenim.
Doncs sí, un gran enemic, perquè tenim un programa molt carregat, va molt carregat, o sigui que jo crec que és hora de començar ja.
Doncs sí, doncs David Mairal, estàs a punt? Doncs nosaltres també. Així que engeguem reactors
i endavant les estrenes de la setmana. Jeremy Renner ens porta una revisió adulta del conte clàssic a Hansel i Gretel, Cazadores de Brujas.
Han passat 15 anys des de que Hansel i Gretel van viure l'aventura que els va fer famosos. Ara ja no són nens, s'han convertit en caçadors de bruixes.
Per amants de l'acció més sagnant.
Un nou best-seller per adolescent arriba al cine amb intencions de ser una saga amb hermoses criatures.
El fàstic domina la vida d'Ethan Waite, un noi que viu en un poble perdut al sud dels Estats Units. Però un dia, aquest noi coneix a l'Helena Duchenes, que és al mateix temps la noia dels seus somnis.
Billy Crystal protagonitza Abuelos al poder.
Mentre la seva filla treballa, un avi ha de fer-se càrrec dels seus 3 nets. El problema consisteix que ha de cuidar-los, seguint mètodes del segle XXI, amb els quals no està absolutament d'acord, per la qual cosa acabarà educant-los a la vieja escuela, com se diu.
I finalment, I aquí i allà, d'Antonio Méndez Esparza.
Sí, una pel·lícula mexicana que més endavant a Planeta Cinema 2.0 en parlarem
amb més temps i amb més extensió.
Sí, sí, perquè
més abastament, podríem dir.
Més abastament, perquè ja veureu segurament, però la cosa mereixerà la pena. Aquí ho adelanto. I ara anem a parlar d'una pel·lícula que s'estrena aquest divendres passat. Estem parlant de la nova proposta dels creadors de Matrix, els hermanos Wachowski, que ens porten una pel·lícula molt ambiciosa, protagonitzada per Tom Hanks i Halle Berry, però també amb altres rostres coneguts com Hugh Grant o Hugh Hewitt. Són grans actors que ens proporcionen aquesta obra que es diu El Atlas de las Nubes.
Del Atlas de las Nubes.
Dudo que haya más de 4 o 5 copias en toda Norteamérica.
Pero yo lo he oído. Sé que lo he oído.
Esa es música de mi sueño.
Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas.
No puedo explicarlo, pero en cuanto abrí esa puerta supe. Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara.
No te escondas. Sé quién eres. Son mí, 451.
Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy va en otra. ¿Alguna vez ha creído que el universo estaba en su contra? Temer, creer, amar. Acciones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Estas fuerzas comienzan mucho antes de nuestro nacimiento y sobreviven a nuestra desaparición.
Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos unidos a otros, en el pasado y en el presente. Y con cada crimen, con cada gesto amable, forjamos nuestro futuro.
No volvería a dejar de marchar.
Creo que hay otro mundo esperándonos. Un mundo mejor. Y estaré esperándote en él.
El Atlas de las Nubes, la pel·lícula dels germans Wachowski, protagonitzada per Tom Hanks, que bé, diguéssim que és una pel·lícula molt espectacular, una pel·lícula que parla sobre diferents històries ambientades en diferents èpoques i que a mi m'ha sorprès. Crec que és una pel·lícula força densa, però que crec que el seu missatge a mi almenys em va arribar, no? I crec que de vegades li falta una mica, perquè crec que tot i que ser un projecte monumental de vegades costa bastant de seguir-la. És una pel·lícula complicada, però crec que el seu missatge arriba a través d'entrada un aspecte visual molt ben cuidat, una música que està també que li dona molta fluïdesa i riquesa a la narració, que són gairebé unes 3 hores, i diferents caracteritzacions dels personatges, que així ho exigeix la història, el guió, i crec que fa una pel·lícula molt rica que intenta fugir de diguéssim el sermó, i ho fa a través de, crec que, tocs d'humor que estan molt ben aconseguits. Llavors, per mi és una pel·lícula força interessant, que crec que no arriba a una gran pel·lícula potser, però sí està molt a la vora. I jo, aquest nou projecte dels Wachowski, només us diré que l'aneu a veure, que és un còctel molt interessant, i per mi és un 7. I dit això, vaig a passar-li el meu relleu, a veure què en pensa en Ferran Perica sobre aquesta pel·lícula.
Doncs a mi, francament, el 7 el veig una nota massa alta, perquè jo n'hi poso un 5,5 en aquesta proposta, perquè considero que, primer de tot, tot i que és una proposta, la part positiva, com ha dit el Joan, és que és un film, una pel·lícula molt atractiva, perquè visualment és molt potent, és molt potent. Realment es recreen diferents èpoques i diferents zones del món, amb cadascuna molt ben recreada, molt ben feta i molt ben curada. També el tema dels personatges que es veuen en diferents èpoques, una més el món més antic, l'època més antiga, una altra el món futurista de les tecnologies, està molt ben cuidat. La indumentària dels personatges també ajuda a crear i a construir aquests personatges. Crec que la fotografia és bona, que el missatge de la pel·lícula també és interessant, la música m'agrada, però crec que una pel·lícula de 3 hores com a hàndicap, aquesta duració implica necessàriament que aquestes 3 hores estiguin plenament justificades, enganxant a l'espectador. A mi se'm va fer molt dur i molt farragós, sobretot la primera mitja hora. Els primers 30 minuts de pel·lícula se'm van fer molt farragosos, em van costar moltíssim entrar a la pel·lícula, captar la meva atenció va ser complicat, no vaig entrar fàcilment, em va costar estar receptiu. Per això, perquè el començament crec que és una part fonamental i imprescindible en el qual la pel·lícula ha de ser l'esquer per atreure l'espectador, i crec que aquesta de les Dees Nues, almenys sota la meva experiència, no ho va aconseguir, amb mi no ho va aconseguir. Però dit això, també destacar que és una pel·lícula que t'exigeix concentració i atenció màxima amb els teus cinc sentits posats contínuament i de manera permanent en aquest film, perquè va fent salts endavant i enrere en diferents èpoques, i això de cara a l'espectador no és fàcil de digerir. Moltes vegades et perds. Jo durant la pel·lícula em vaig perdre moltes vegades, vaig caure molt sovint en el sense sentit o en el quedar-me amb aspectes que no vaig entendre, i se'm va fer francament complicada de seguir. Sí que visualment és molt potent, la fotografia acompanya i la recreació és molt ben feta. A més, la pel·lícula doncs parla de transcendència o de la, bueno, de, sí, de la transcendència de les vides passades, de com els éssers humans es poden reencarnar, i bé, i això doncs és un aspecte interessant a potenciar després a l'hora de fer la pel·lícula, per veure com un mateix actor, per seguir amb el que requereix la pel·lícula, si interpretació, és capaç de representar cinc personatges o quatre diferents dins de la mateixa pel·lícula. Cada personatge amb la seva pròpia indumentària, amb els seus propis tics, amb les seves pròpies pors, amb rols totalment diferents. Per tant, crec que és un element també interessant veure com, per exemple, Tom Hanks, dintre del que és la mateixa pel·lícula, al veure Tom Hanks, un personatge que reencarna, doncs el podem veure fent 3-4 papers diferents dins la mateixa pel·lícula. Això és la part més interessant, una bona interpretació de Tom Hanks, que també crec que és un dels elements bons d'aquesta pel·lícula. Però jo em reitero, discrepo evidentment amb el que el meu company, en Joan Botet, que li dono un 7, jo li dono un 5,5, per això, perquè se m'ha fet farragosa, aquestes 3 hores se m'ha fet farragosa. Crec que no és una pel·lícula fàcil de seguir per l'espectador, i sota el meu punt de vista la primera mitja hora, que és els minuts clau per atrapar un espectador, no ho va aconseguir aquest Atlas de les Nubes. Per tant, li dono això, un 5,5. I m'esperava, la veritat és que m'esperava molt, perquè a més Joan Botet la va veure abans que jo, amb la qual doncs em va transmetre una mica les seves sensacions envers aquesta proposta, i jo m'he de confessar que al pintar-m'ho també el Joan, doncs també vaig anar amb una expectativa de dir, ei, doncs si realment el Joan m'ho pinta també, doncs bé, veiem si realment coincidim, i he de dir que no coincidim, però en tot cas, com sempre diem, és el millor, el poder discrepar, argumentar el per què s'està o no s'està d'acord, i en aquest punt de vista, amb aquest Atlas de les Nubes, tot i que té aspectes atractius, crec que l'essència del film es perd amb aquestes anades i vingudes contínuament de vida en vida, d'una època medieval o antiga a una època futurista, i d'aquests salts continus en el temps. Crec que això fa que l'espectador es perdi, i per això li poso 5,5.
Doncs bé, aquesta és la nota d'en Ferran. Bé, ja jo també, a veure, a mi amb la pel·lícula em va agradar molt, però com he dit, i una cosa que està claríssim, és que no és una pel·lícula fàcil. Això ja ho dic a tots els espectadors que vulguin veure. És una pel·lícula una mica complicada de seguir, les coses com són. Dit això, crec que és hora de passar als Oscars, però abans anem a fer la música de trencament, que és necessària. Lògicament i necessària. La cançó que va guanyar, que ja l'ha imposat alguna vegada, aquí Planeta Cinema, però la tornem a posar perquè realment és una gran cançó cantada per Adele, i la cançó és Skyfall, de la banda sonora de James Bond, que ha guanyat l'Oscar.
Guanyador un Oscar, exacte.
I aquí, doncs, la tenim. Adele, Skyfall.
Breath and count to 10. feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
I directiu i presentador del programa de cinema de televisió de TV3, Cinema 3, des de març de 1984. Una història de la... Bé, ell és la història una mica de la crítica en aquest país i, bé, ha donat, entre altres coses, 8 anys la cerimònia dels Oscars a Canal Plus i crec que és la persona indicada que ens pot fer un anàlisi del que va passar diumenge. Estem parlant, senyores i senyors, d'en Jaume Figueres. Jaume, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, encantats de ser compartir micròfon amb tu en aquest programa que és Planeta Cinema.
Molt bé, perfecte.
Doncs escolta, parlem dels Oscars, lògicament. És la, bé, el tema d'actualitat de la setmana, que és com valoraries o quina és la teva opinió sobre el palmarès d'aquesta gala dels Oscars 2013?
Doncs mira, jo crec que, com tothom ha dit, ha estat molt repartit. A mi em va alegrar molt que La vida de Pi guanyés 4 premis, perquè em sembla una pel·lícula que no ha estat prou ben apreciada per molta gent, i l'Ang Lee és segurament una de les persones més treballadores que més estima el cinema, i per tant l'Oscar per ella em va agradar molt. Jo crec que no hi havia cap superpel·lícula aquest any. Argo és una pel·lícula que no té enemics, és una pel·lícula que funciona molt bé, que barreja diversos gèneres, i per tant trobo que està bé el premi Argo, però no és un premi tan polític com han dit, sinó que és un premi senzillament a una pel·lícula que funciona bé.
una pel·lícula que cau simpàtica i potser per això, com que és una pel·lícula que cau bé a tothom i en un any doncs, que hem tingut doncs bé, no hem tingut una pel·lícula tan destacable, una pel·lícula que recés, doncs ha sigut Argo una mica la que s'ha portat al...
Pensem que fa uns mesos semblava que La noche más oscura s'ho enduria tot i finalment Argo, mica en mica, el fet de que no estigués nominat el Ben Affleck com a millor director semblava que tenia menys possibilitats, però ha passat el que ha passat i trobo que està bé. De tota manera, jo crec, insisteixo, que de les 9 pel·lícules que l'Acadèmia va seleccionar finalment, hi havia coses que estaven més que correctes, però altres que, com en la de una de les coses, que em sembla una pel·lícula doncs una mica de segona divisió.
És a dir, que no estava, sota el teu punt de vista, no estava massa justificada la seva presència, oi?
No, jo crec que, com que tothom diu que els productors, els germans Weinstein, tenen tant poder de maniobra, doncs van aconseguir, de la manera que fos, no ho sé, que la pel·lícula tingués tantes nominacions i que estiguessin nominats els quatre actors, els dos protagonistes i els dos secundaris, i això m'ha semblat una exageració. Però, en conjunt, jo crec que són uns Oscars que no passaran a la història, però que han repartit d'una manera bastant equànime doncs, els diversos premis. No?
Tu, personalment, Jaume, com valores el fet de que un film o que una pel·lícula que no està nominada sigui finalment la galardonada? Creus que Argo va justificar aquest premi?
Bueno, la pel·lícula sí que estava nominada, no estava nominat el director.
Sí, ets a la millor direcció.
Sí, no. Mira, això ha passat molt poques vegades, em sembla que va ser l'any de Paseando Miss Daisy, l'última vegada que va passar. Jo és que, mira, com que són moltes, 3.000 i pico de persones les que voten, això és imprevisible, no? És diferent de quan un jurat d'un festival, que són 8 o 9 persones, diuen, mira, ens posem d'acord i donem millor pel·lícula aquest, millor director l'altre, i fan una mica de barreja. En aquest cas, jo trobo que va ser una casualitat i que el Ben Affleck això ho patia una mica perquè els seus nervis a l'hora de recollir el premi a la pel·lícula també això ho va demostrar, no?
Bé, has dit que La dona buena de las cosas és una mica la intrusa, no?, de les 10 nominacions, i jo em pregunto per tu quina és la que hauria, o sigui, la millor pel·lícula per tu de les 10 nominades i si has notat algunes absències d'aquestes nominacions.
No, home, ja amb 9 pel·lícules hi havia de tot, hi havia inevitablement Los Miserables, que a mi és una pel·lícula que em sembla que no dona bona imatge del musical en què està basada i que el director tampoc estava nominat, però jo insisteixo en que La vida de Pi és una pel·lícula que ha tingut molts enemics, però que a mi em va fascinar d'alguna manera, em va hipnotitzar, i per tant, si jo hagués hagut de votar, hagués votat La vida de Pi millor pel·lícula. I potser també Amor, que al cap i a la fi estava nominada com a millor pel·lícula de parla no anglesa i també com a millor pel·lícula en general, cosa que no és massa freqüent, però que a vegades passa, no?
Doncs sí. Creus que l'indústria, Jaume, és bo per l'indústria el fet de que reparteixin, de que hagi estat un premis molt repartits?
Pues no sé què dir-te, perquè és clar, aquells anuncis que es feien abans, la pel·lícula de los 10 Oscars, la pel·lícula de los 11 Oscars, això no s'ha produït aquest any, però sabem perfectament que amb els pocs dies que han passat des dels Oscars, Argo, per exemple, ja ha pujat moltíssim a la taquilla, encara que està editant-se amb DVD aquests dies també,
sí.
I per tant, jo crec que qualsevol premi, inclús el premi a la millor actriu, que també ha estat prou discutit, ha fet que la pel·lícula pugés molt, no? Per aleshores, la indústria potser també es beneficiarà d'aquesta mena de repartiment que hi ha hagut, els premis.
Has estat parlant de la millor actriu, Jennifer Lawrence. Què n'opines dels premis als actors i als actors secundaris?
Mira, jo crec que l'apartat més renyit que hi havia aquest any era el de les actrius secundàries, perquè totes 5 eren boníssimes, totes 5 havien fet papers espectaculars. Jo potser li hagués donat o a la Helen Hunt per les sessions o a la Jackie Weaver, que fa la mare de El lado bueno de las cosas. L'Anne Hathaway està molt bé, però clar, són 8 minuts en què canta una cançó, la canta perfectament a la pel·lícula i tal, però és un premi a un moment, no crear un personatge al llarg de tota una pel·lícula.
Exacte,
no? Per tant,
sí.
Aquest premi em semblava que era el més controvertit. El Daniel Day-Lewis és un actor tan intens que sempre que fa un personatge fort doncs acaben emportant-se a l'Oscar. I pel que fa a la millor actriu sí que no em sembla que la Jennifer Lawrence francament se'l mereixi. La Emmanuel Riva li haguessin pogut donar com homenatge també al seu currículum i la seva edat, però si no li haguessin donat a ella, jo crec que la Jessica Chastain, que és l'actriu últimament que està pujant més en els últims mesos, se'l mereixia més que la Jennifer Lawrence.
I com definiries, quin balanç faries, Jaume, d'aquest moment actual que viu Hollywood i les seves estrelles? Creus que estan en un moment de bona salut?
Home, jo crec que la salut del cine està problemàtica. Jo, el cinema americà ara doncs, es basa més en les seqüeles, en les repeticions, quan una cosa té èxit en fan tres que siguin idèntiques, i per tant jo crec que la creativitat no està precisament en un gran moment. El cinema independent doncs, fa coses interessants de tant en tant, però jo crec que la indústria en si està molt estancada ara.
Creus que el fet d'apel·lar sempre a aquests remakes li resta oportunitats a aquestes propostes que n'hi ha de molt bones a nivell independent? Creus que té un racó a l'espai, al cinema independent?
Sí que el té, sí que el té. El que passa que també quan el dia abans els Oscars van donar els premis aquests, els Spirit Awards que donen a Santa Mònica, moltes de les pel·lícules estaven també en l'apartat dels Oscars, començant per El lado bueno de las cosas, per exemple, no? Per tant, cinema independent jo crec que ara es considera una pel·lícula que el seu pressupost no és de més enllà, no sé si 10 milions de dòlars o el que sigui, i per tant aquí cap de tot, no? Però jo, per exemple, hi havia una pel·lícula que m'havia agradat molt aquest any, que era Moonrise Kingdom, que només tenia una nominació al guió, i que aquesta pel·lícula jo crec que hauria hagut d'estar candidata en més apartats, no? I sí que és una pel·lícula independent. Aquesta sí, encara que té un repartiment que segurament han cobrat menys de lo que cobren normalment, però aquesta era una pel·lícula que jo hagués situat molt més amunt.
Doncs aquesta és la teva opinió d'alguna persona doncs, que ha viscut a més allà als Oscars durant... Vaig estar 8 anys durant el Canal Plus, 4, si no m'equivoco, a Los Angeles.
I no, a Los Angeles van ser 6, perquè fixa't, van ser de l'any 96 al 2001, que va ser l'any de l'atemptat a les Torres Bessones, i a partir d'aleshores ja les condicions per anar allà eren una mica diferents, no?
Ja, i què en destacaries d'aquella experiència? Suposo que devies veure doncs, com funciona aquest món de l'alfombra vermella.
Més que l'alfombra vermella, jo el que vaig i que sempre dic que és el millor que m'havia passat era poder anar a l'assaig general de la cerimònia. Perquè els presentadors anaven allà doncs, amb xandall, amb ulleres, vestits sense cap glamour especial, i aleshores t'ho passaves pipa, sobretot l'any que la presentadora, la Whoopi Goldberg, que per mi ha estat segurament la millor presentadora de totes, la més divertida, i ella durant l'assaig aquest doncs, deixava anar unes bromes molt sarcàstiques i era molt, molt expressiva i era molt mal parlada, i això feia que tu passessis bomba, no? I quan veies, doncs, no sé què, la Winona Ryder, que venia allà i semblava un xicotot, o la Susan Sarandon, que venia amb xandall de córrer pels carrers, doncs l'assaig era molt divertit i et donava una mica la pista de com podia ser la nit dels Oscars, no?
Doncs sí, estem parlant de que Jaume Figueres doncs, va entrar fins a la cuina, fins a l'engranatge d'aquesta gran cerimònia que cada any doncs, paralitza milions de persones al seu voltant. No sé si tens algun actor, Jaume, alguna actriu que despertés la teva curiositat o que et sobtés de les quals vas poder coincidir o si vas tenir l'oportunitat.
Jo he de dir una cosa, que vaig anar al lavabo i em vaig trobar el Sean Connery al costat. És a dir, que això sí que era bastant... L'any que ell donava un premi, eh? Aleshores, això t'impressiona una mica. Però la gràcia és que quan s'estaven assajant, per exemple, l'any que va guanyar la cançó de Filadèlfia, l'Antonio Banderas, que era qui presentava aquest Òscar, l'Antonio Banderas, que és una persona encantadora, va fer pujar a l'escenari del Dorothy Chandler Pavilion els pocs periodistes espanyols que hi havia en aquell moment a la sala, no?
Gran detall.
I aleshores això va ser un moment, doncs, molt bé, un moment d'aquests que recordes, perquè és un moment emblemàtic d'estar allà trepitjant el mateix escenari. I en aquest sentit, hi ha gent molt simpàtica, com el Dustin Hoffman, per exemple, hi ha gent més escarpa, recordo perfectament els plors de la Gwyneth Paltrow l'any que va guanyar potser inesperadament per Shakespeare in Love, i bueno, tens una sèrie d'imatges, també tens la imatge de la Lauren Bacall molt cabrejada perquè no li van donar l'Oscar l'any que li van donar la Juliette Binoche, són coses que vas assimilant i que et queden a dintre, oi?
Jo crec que el fet de poder ser allà, de poder formar part d'aquest avent és que es queda curt, la paraula avent es queda molt curt, no? Pel que ha de ser, si poguessin posar-li un valor, si és que realment se li pogués posar, Jaume, quin valor tindria, quin preu tindria al viure aquesta experiència?
Mira, és com tot, la primera vegada doncs, et sorprèn moltíssim, estàs absolutament enlluernat per les coses que veus, inclús per les burocràcies extremes que veus, els controls que hi ha, etc. No? Però després, al cap d'anar-hi uns quants anys, es transforma en una rutina agradable, però en una rutina al cap i a la fi. I aleshores, és una de les feines més, més enriquidores, perquè has d'improvisar moltíssim quan saps els guanyadors i has de donar una mica les pistes de què està passant en aquell moment, i això sí que et fa descarregar molta adrenalina. Per tant, jo crec que és una experiència evidentment de les més importants professionalment de la meva vida, sí.
Jo crec que els mitjans, el paper dels mitjans de comunicació evidentment és molt important per fer ressò mediàtic de tota aquesta cerimònia, d'aquesta gran gala, però a mi m'agradaria saber realment si es cuida els mitjans de comunicació allà o es prioritza més el tema dels actors, dels directors, de les persones més afins al...
No, jo crec que la premsa se li té un respecte, també he de dir que doncs es controla una mica l'entrada de la gent amb aquests assajos generals o el dia de la cerimònia, que el dia de la cerimònia, al cap i a la fi, totes les televisions del món estan retransmitint la gala des d'unes unitats mòbils on veus el monitor i veus la imatge del que està passant, no estàs dintre la sala. No? I aleshores, com que ja has estat dintre la sala el dia abans, ja saps una mica com anirà la cosa. Per tant, l'experiència és mixta. Estàs patint perquè has de seguir una mica les novetats que es proveixin amb el repartiment de premis, i a la vegada doncs estàs estimulant perquè et pots donar informació sobre aquella pel·lícula que igual molta gent no sap exactament què hi havia darrere de la pel·lícula entre vestidors, no?
Clar. Doncs sí, la veritat és que, bé, què hem de dir de la cerimònia dels Oscars, que és l'Olim del cinema, però també és a l'Olim de la crítica cinematogràfica, Cinema 3, que cada dijous, doncs, gràcies a Televisió de Catalunya i al Can de TV3, doncs podem gaudir d'aquest programa després de tant temps, des de març del 84, si no m'equivoco.
Sí, amb alguna pausa que vaig fer jo per Canal Plus, però sí. De tota manera, el programa no el fem... Jo tampoc, ja saps que dic jo que no em considero mai un crític, sinó un cronista de cine, i que el Cinema 3 no fa tampoc una crítica estricta, sinó que presenta les pel·lícules que s'estrenen d'una manera que no pot ser massa objectiva, perquè sempre hi poses una mica la teva opinió.
Exacte.
Però, bueno, crec que fas una feina de divulgació més que de crítica, no?
Ja que es comenta que l'imparcialitat no existeix, però sí l'honestedat, no? Suposo.
Sí, això ho intentem, el que passa que a vegades dintre de l'equip hi ha opinions diferents sobre una mateixa pel·lícula.
Tu quina creus que és la teva funció com a cronista de cinesis, que tens alguna funció?
No ho sé, divulgar les coses amb una certa ironia, amb una certa distància. Aquesta és l'única cosa que jo diria, no?
I com es... No, anava a dir paeix no, suposo que és la realitat, no? Veus una proposta, veus un film, una pel·lícula, i el fet aquest que hi hagin tantes opinions, inclús dintre del mateix equip de treball, que pot passar evidentment perquè cadascú té un gust o veu d'una manera, com es porta el fet de conviure fent el mateix producte amb tantes idees que potser poden ser diferents?
Bueno, doncs barallant-nos, evidentment. Jo em discuteixo moltíssim amb la gent, i inclús quan vaig al teatre, que jo sóc molt aficionat a anar al teatre, doncs hi ha vegades que surto al teatre indignat i tinc alguns companys que els ha encantat l'obra, i aleshores no m'agrada discutir les coses ni comentar-les al sortir dels llocs, però a vegades quan algú diu "és una meravella", dic "perdona, això que hem vist és un disbarat, no és una meravella", no?
Clar, lògicament són opinions diferents. Si hagués alguna proposta ara mateix a la cartellera, quina recomanaries?
Una proposta a la cartellera? Pues la pel·lícula que ha guanyat l'Òscar al millor documental, Searching for Mr. Sugar Man, que és una petita joia que tothom hauria de descobrir, i que a més la persona de la qual explica la història de la pel·lícula és un home mexicà que es diu Sixto Rodríguez, i que és un cantant era un cantant perfectament desconegut, però que ara vindrà, crec, el Primavera Sound a cantar al mes de maig, em sembla, un home de 70 anys, i jo crec que la pel·lícula que inevitablement s'ha de veure pels aficionats és aquesta.
Molt bé. Volia preguntar-te arrel del 2.0, no? d'aquesta era digital que mica en mica ens...
Jo no sé ben bé què és el 2.0.
És el tema de red social.
Ja ho sé, però vull dir que tothom parla del 2.0 i a vegades la gent no sap ben bé de què li parles.
Sí. No, volia preguntar-te si realment, Jaume Figueres, si tu tens compte o red social de Facebook, Twitter, en el qual doncs la gent pugui seguir una mica la teva feina, les teves cròniques sobre
no,
cinema.
No, ja, això ho fem sobretot a través de Cinema 3. Sí. Tots entrem dintre de Cinema 3, i Cinema 3, jo per exemple vaig tuitejar moltes coses als Oscars sobre la marxa el dia, la nit de la gala dels Oscars des de Cinema 3.
Molt bé.
Doncs bé, la veritat és que ha sigut un autèntic plaer tenir-te per parlar dels Oscars. No sé com veus la temporada aquesta vinent de cine, si creus que ja és molt aviat, segurament, això segurament ho veurem en festivals.
Sí, jo crec que hem d'esperar una mica que el Festival de Cannes marqui una mica la pauta de... del que es veurà durant l'any.
Jo volia fer l'última pregunta al Jaume, sé que no és pròpiament cinema, però no sé si Jaume si està seguint una mica el tema de sèries a nivell nacional.
No gaire.
Aleshores no t'ho puc preguntar, t'anava preguntant una mica si ens podia fer 5 cèntims o si, en el cas de que l'haguessis seguit, no? Perquè aquí és una batalla que tenim una mica amb el Joan.
De sèries espanyoles de televisió?
Això mateix.
No veig pràcticament res. No. Veig alguna vegada un fragment d'alguna cosa que em sembla ben feta, altres em semblen un horror, però no tinc paciència ni temps suficient per seguir-ho, saps?
Una pena. Aquí sempre tenim discurs una mica amb el mestre Imairal, el mestre tècnic, amb Joan Boter...
Però quina és la sèrie que discutiu més?
No, més que res, parlem una mica, segons el nostre punt de vista, del mal moment, no? De diferents... Que sembla que molts projectes estan fent una mica com a pilot automàtic, una mica per fer xurros, no? Perquè és el que toca, no?
Alguns pel que sigui, sembla que jo de tota manera he de dir que la millor sèrie que he vist en molt temps és Porca Misèria, i Porca Misèria em va semblar una sèrie exemplar a tots nivells.
Protagonitzada per Joel Joan.
Sí.
Que jo crec que realment tenia més mèrit de que molta gent li va arribar a donar. Però en tot
no, cas... ho sé, no ho sé, jo crec que va ser una cosa reivindicar, encara que no van voler fer una tercera temporada, no sé per quina raó, però Porca Misèria per mi va ser exemplar. De la mateixa manera que fa uns anys va ser-ho Plats Bruts, que sempre que es torna a emetre funciona meravellosament.
I
tant, no?
Mare de Déu, vull dir, és que realment... enganxa la gent. La pregunta és, jo suposo que també hi haurà una crisi, no? El cinema espanyol està en una crisi i això és extrapolable a l'ambient de les sèries una mica a l'ambient del cinema. I exactament, com es pot solucionar? Creus que realment s'han de fer propostes noves?
No ho sé. No tinc la vareta màgica, la veritat. No tinc aquesta capacitat d'adivinació. Jo crec que passa. Hi ha una crisi de diners, evidentment, a tot arreu, i això condiciona molt les coses, també. Però si agafes, jo què sé, l'Isaac i la Cuesta, que treu diners d'on sigui en aquest moment per tirar endavant el projecte que està fent, doncs bé, tot ha de col·laborar perquè les coses funcionin.
D'acord, Jaume, doncs fins aquí aquesta petita entrevista que hem realitzat sobre una mica anàlisi dels Oscars.
No tan petita.
Ah, bueno. Doncs ens ha passat volant, per això.
Sí, molt bé.
Això sí. Doncs res, Jaume, moltes gràcies per ser Planeta Cinema 2.0, que ara ja és a partir d'ara casa teva, si així ho vols.
Moltes gràcies.
I encantada de tenir-te.
Moltes gràcies. Doncs,
i molts èxits.
Dóna gust per parlar amb gent documentada.
Moltes gràcies. Una abraçada molt forta i estem contentes, Jaume. Molta sort.
Adéu-siau.
Adéu.
I ara doncs hem fet aquest repàs amb en Jaume Figueres, un autèntic mestre de...
Convidat d'honor a Planeta Cinema 2.0, eh?
Sí, la veritat és que no hi ha paraules perquè és l'analista dels Oscars que bé, és perfecte perquè ha viscut des del cinema clàssic i ens ha explicat diverses anècdotes sobre l'alfombra vermella, sobre allò que es cuina, com tu bé has dit,
sí.
I la veritat és que ha sigut una gran experiència tenir aquesta entrevista i anàlisi dels Oscars.
Un referent de casa nostra, Jaume Figueres, i que allò que parlem, Joan, que segurament no cal, o sí que cal, no? per enfortir una mica el que és el producte, però no estem tinguent tants convidats a Planeta Cinema 2.0 a nivell presencial, però és que realment tenim aportacions tan bones via telefònica. Realment portem, crec, humilment parlant, honestament parlant, crec que estem gaudint, i els nostres seguidors, els nostres planetaris, espero que també, d'aportacions molt interessants de professionals del sector i que, com bé dius, ens apropen al món de Sete Art molt, molt, molt a prop.
Doncs sí, i ara anem a passar a una altra secció que bé, tu és quan diràs, ara és quan baixem el llistó. No anàvem amb el llistó molt bé, més o menys, i ara és quan fa una baixada espectacular, com cau, com la Jennifer Lawrence als Oscars, serà l'acudit avui, i farem doncs...
La secció del Facebook.
La família del Facebook.
Segueixo pensant que aquesta secció podria ser fàcilment prescindible, però ens hem de recordar, evidentment, de les persones que fan possible aquest programa, més enllà de... mestre David Mairal, de Joan Boter o d'un servidor, Ferran Periques. I estem parlant, d'aquí si no, dels grans amics de cinemes o cine, que és la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, doncs, que ofereix com sempre el millor servei, la millor qualitat, el millor preu. I precisament l'altre dia vaig estar a Ocina, Platja d'Aro, vaig passar per la Costa Brava i vaig decidir, doncs,
et vas banyar?
No, diem que no estava temps per banyar, però sí que vaig anar al cine i vaig gaudir de l'Ocina Platja d'Aro, que realment també és un privilegi. I que recomano que la gent que vulgui estar tranquil al cinema, qui vagi per aquestes temporades a Platja d'Aro, que és un lloc d'estiu, que estarà molt tranquil a la seva sala Ocina, molt ben atès i amb molt bon servei.
Que bé viu, eh? La veritat és que sí, gràcies a Ocina teniu el millor servei, les millors crispetes, sigui aquí a Granollers, sigui Platja d'Aro, sigui tot el lloc, perquè està, és una cadena
que creix, sí, sí,
que creix.
Mica en mica va creixent, cada vegada hi ha més cinemes. I Joan, a tu t'agrada anar al cinema i no haver de patir a l'hora d'aparcar?
Home, naturalment.
Doncs has d'anar a Ocina.
Ah?
A tu t'agraden les crispetes? Dolces? Salades? Doncs has d'anar a Ocina, Joan. Tens crispetes espectaculars. A tu t'agrada que et rebin amb un somriure i que, bé, que diguéssim que et convidin a estar a Ocina?
Home, naturalment.
Amb bona amabilitat, amb bona predisposició.
Les males cares no m'agraden, lògicament.
Doncs aleshores el teu lloc és Ocina, Joan, sens dubte. Perquè a més ara Ocina, no t'ho perdis, té menús. Té menús familiars en el qual t'estalvies fins a 4, 5 i 6 euros en les teves crispetes, les teves begudes, inclús les teves llaminadures. I a més ara, si vas a Ocina i vas al cap de setmana, al festiu, et donen doncs, uns tíquets amb un preu del dia de l'espectador perquè hi vagis durant tota la setmana.
Que bé.
Però això sí, has d'anar-hi els següents 15 dies dels que, en un límit, en un marge de 15 dies després de la teva visita als cinemes o Ocina. Però en tot cas, pels temps que corren i pels preus, és un regal. És un regal gràcies aquí, si no, als nostres amics de cinemes
Ocina. I de regals d'Ocina normalment en fem aquest programa que cada setmana doncs, donem dues entrades d'Ocina. Aquesta tarda mateix acabem de donar-li a Daniel Gómez Aguilar que
va ser el guanyador, el darrer guanyador,
l'últim guanyador de les entrades de Planeta Cinema 2.0, i doncs aquesta setmana publicarem una altra pregunta perquè podeu respondre i guanyar dues entrades, dues invitacions de dilluns a divendres als cinemes o Ocina.
Hem de dir que les dues invitacions, l'única condició és que sigui de dilluns a divendres i no vàlides per pel·lícules de Warner.
Correcte.
Que quedi clar, perquè no hi hagi mals entesos. Però en tot cas, ja sabeu, podeu entrar al Facebook, barra, anem al buscador del Facebook, cliqueu Planeta Cinema 2.0 i doneu a fer-vos fan o al m'agrada per fer-vos fan de la nostra pàgina del Facebook. I allà, és com sempre, on realitzem doncs, les nostres aportacions, els nostres comentaris, podeu fer suggerències, demanar cançons, fer una mica aquesta interacció entre el programa, el vostre programa de cine, Planeta Cinema 2.0, el vostre programa preferit, i fer-vos el vostre perquè realment volem que us sentiu tal com us sentim nosaltres. I aquest és un programa per tots, fet exclusivament des de la humilitat, des del respecte, per gent que ens agrada el cinema, però també, sobretot, amb el sentit posat cap a vosaltres. Perquè vosaltres sou el sentit pel qual Joan Boté, d'Aïma Aidal i Ferran Periques doncs, fan aquest programa per a vosaltres, per a l'audiència. Per tant, ja ho sabeu. Participeu a Facebook, guanyeu entrades per al cinema gràcies als amics de
Ocina! I ara que hem parlat de crispetes, que hem parlat una mica de dolços, bueno, sí. Tot i que les accions són salades, però també es poden entendre dolces.
Estic veient el paral·lelisme que vols fer ara, eh?
Sí, estic intentant fer un paral·lelisme del meu, una mica passo que t'emboli, i és que vull que t'imaginis una casa de xocolata.
Ja ho estic fent i té molt bona pinta.
Sí?
Sí.
Doncs anem a parlar de la pel·lícula d'aquesta setmana.
Un clàssic.
Que és un clàssic, tot i que està readaptat a un públic adult. Una nova revisió d'un conte dels germans Grimm que es diu Hansel y Gretel, cazadores de brujas.
Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros.
Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel.
Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? ¿Has perdido algo?
¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja?
Empieza por esto. Buenos días, guapa. Cortarle la cabeza también está muy bien.
Eso lo odio.
En las últimas dos semanas nos han arrebatado a 5 niños más.
Que se lleven a tantos niños. Una bruja no se deja ver así como así. A no ser que no tenga más remedio.
¡Una bruja! ¡Los ha matado! ¡A todos! ¡Me ha dado un mensaje!
¡Qué fuerte!
¿Dónde están los niños?
Hay un sitio en el bosque. Habrá muchas brujas, serán muy poderosas.
Gretel, veo que has recibido mi invitación.
Creo que no estamos cazando brujas. Ellas nos cazan a nosotros.
Tienen a mi hermana. Cuando veas mi señal, desata un infierno.
Espera, espera, ¿cuál es la señal?
Ah, cuando me veas a mí, volándole la cabeza a una de esas zorras.
Hay quien dice que no todas las brujas son malas.
Eso es nuevo.
Que sus poderes pueden usarse para hacer el bien. Yo digo quemadlas a todas.
Parece enfadada.
Ya, con esa cara, no me extraña. ¿Quieres callarte ya?
Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, la pel·lícula que s'estrena aquest divendres 1 de març. I abans estàvem parlant que realment els contes infantils tenen molta violència, encara que
sí.
Hansel i Gretel, el clàssic de tota la vida, sense anar més lluny, tancaven la bruixa a dintre un forn.
Sí.
I la cremaven, vull dir.
Exacte.
És molt bèstia.
És que els germans Grimm han fet adaptacions que evidentment tothom, quan pensa en aquests clàssics, suposo que, bé, és inevitable, fa referència o et posa directament a pensar en Disney, no? En el conte Disney, en les versions més dolces. Però els germans Grimm tenen versions molt més violentes. I ara, doncs, em ve el cap que m'agradaria documentar-me, perquè això estic parlant de memòria i ara a vegades em falla per dir amb exactitud quin conte dels germans Grimm exactament és. Però hi ha un conte dels germans Grimm que en el final diu que li treuen els ulls a la protagonista i els ulls se'ls mengen els ocells. Vull dir, al tanto, no?
Sí.
És una versió força més contundent i crec força semblada amb la crítica que farem ara, no? Una mica per temàtica, podríem dir.
Sí, sí, perquè estem parlant d'una pel·lícula molt violenta, una pel·lícula que no arriba a l'hora i mitja, és hora i 20, una pel·lícula amb un metratge molt curt, però això no significa que sigui una bona pel·lícula. Realment, a mi no em va agradar gens la pel·lícula. Trobo que és una pel·lícula molt, molt fluixa. Jo, d'entrada, la nota que li posaré us sorprendrà molt a tots. Li posaré un 1, sens dubte una nota de les més baixes que he posat aquí.
La però, més baixa?
Sí, probablement és la més baixa que he posat aquí, però quan la vaig veure vaig dir, realment jo no trobo res que pugui salvar d'aquesta pel·lícula.
No té ni un argument a favor?
No.
No té res a mencionar especialment que, per poc que sigui, que puguin fer les coses?
Mencionaré dues o tres coses que així aniré més de pressa. Primer, els títols de crèdit, que crec que estan ben cuidats.
Home, i... doncs, escolta, diu molt poc de la pel·lícula si
sí.
Realment has de fixar en els títols de crèdit, sincerament.
I és on millor funciona el 3D, que la vaig veure en 3D. Segon, Jeremy Renner dona bé en pantalla, sobretot físicament apuntant amb un arma queda bé, i Gemma Arnerton, que és la que fa de Gretel, doncs trobo que és una actriu amb una presència a destacar físicament, però realment la pel·lícula és un autèntic despropòsit. No hi ha ningú que se la cregui. A veure, es pot fer explicar aquesta història de moltes maneres, és a dir, representa que els Hansel i Gretel, després de matar a la bruixa amb el famós conte que tots coneixem, doncs es converteixen en caçadors de bruixes i decideixen, doncs, anar com a mercenaris matant bruixes per l'edat mitja. El problema de la pel·lícula és que els personatges parlen absolutament com si estiguessin en el temps actual, dient autèntiques barbaritats que semblen de vegades, doncs, personatges sortits d'alguna discoteca. I la veritat és que a mi aquest contrast que hi ha vegades que ha donat bons resultats, aquí no me'l crec. I no em crec, realment no em crec que ningú es cregui el que està fent en aquesta pel·lícula. Realment ni Jeremy Renner té un bon personatge, realment ningú es creu que els dos protagonistes siguin germans, les coses que passen amb el guió no tenen sentit, els diàlegs són dels més pobres que recordo, i molta gent segurament dirà, és que és una sèrie B, és que té aquesta gràcia, de les pel·lícules amb poc pressupost, però aquesta no és una pel·lícula amb, amb poc pressupost. És una pel·lícula cara que s'ha fet a través dels despatxos i que intenta emular una espècie de cine amateur, però realment estem parlant d'un producte professional. Jo vull un producte professional i encara que m'expliquin una història molt fantàstica i una barreja de gèneres, vull que m'expliquin una història amb cara i ulls, encara que sigui una d'acció. Vull que m'expliquin una història amb cara i ulls. El problema és que ni siquiera les escenes d'acció em semblen memorables. Realment tot és molt rutinari, tot està molt vist. El 3D serveix una mica perquè hi ha molta sang digital i que empapi els espectadors, o sembla que els empapi, però realment és que no li trobo res a la pel·lícula, realment la trobo desastrosa. Llavors, és una pel·lícula molt curta i és cert que no avorreix, és la gran virtut, però realment jo començo a analitzar-la a nivell de guió, a nivell de direcció, a nivell d'actors, perquè encara que quedin bé no tenen un personatge que defensar. I la veritat la trobo tan fluixa que trobo que gastar-se el diners amb això, aquests... El cinema no està, no, diguéssim que no és barat precisament, ho estem veient, tot i que Ocina i nosaltres doncs, estem donant oportunitats a vosaltres perquè hi aneu, però anar a veure aquesta pel·lícula és una pèrdua de temps inclús d'alquilar-la, sincerament. Per tant, la meva nota és un 1, crec que Hollywood s'hauria de gastar els diners intentant fer pel·lícules, encara que siguin d'entreteniment per passar l'estona, molt més coherents, i per tant, un 1, aquest Hansel i Gretel.
Provaries d'encertar la meva pregunta, provaries de posar-te al cap de Jeremy Renner al rebre el guió d'aquesta proposta, fer aquesta pel·lícula? Què creus que deu haver pensat Jeremy Renner?
Jo crec que ha pensat que li, suposo que per les declaracions que he dit, que he vist que ell disfruta fent pel·lícules d'acció, com ha demostrat,
sí,
com en Tierra Hostil, és una pel·lícula d'acció lògicament, i Los Vengadores, i suposo que rodant s'ho haurà passat bé. Segurament rodant-la s'haurà passat bé i segurament se sent còmode una mica, com diu, en el gènere d'acció rodant aquest tipus de pel·lícula. Li ha arribat aquesta proposta i haurà pensat, ah, doncs mira, doncs, és un tipus de pel·lícula que jo potser estic treballant amb unes persones doncs, que m'ho passaré bé. Potser la pel·lícula no és bona o potser li ha agradat, no sé, però jo no li trobo el què. Jo crec que és això el que ha trobat, perquè la veritat és que em sorprèn que hagi descartat altres projectes com per exemple The Master, per exemple, que té un rol que jo suposo que per un actor és molt més desafiant que fer això, sincerament. Però bé, és la seva elecció i la veritat és que crec que ha escollit molt malament Jeremy Renner i que necessita donar un gir a la seva carrera després de dues grans pel·lícules com va començar, com és En Tierra Hostil i In the Town, que les dues va estar nominat i estava genial en les dues, i veig que des de que ha entrat amb Los Vengadores al cinema d'acció, veig que s'està encasillant d'una manera que no li beneficia gens a la seva carrera.
I hem de dir que això Hollywood, el fet de fer una mala pel·lícula, ja una mica et col·loca sota la lupa a nivell mediàtic, per tota la fama, per tota la informació, per tot el que espera la gent, expectatives que es creen entorn a aquestes figures públiques, que són moltes vegades aquests actors tan reconeguts o de tan prestigi, i això, com bé diu Joan, obliga moltes vegades, després d'haver fet una pel·lícula que no ha funcionat, a fer un gir en la carrera i a seleccionar molt bé el següent projecte i cada un dels projectes. I crec que potser és el cas, en aquest cas, com pel que comentes, de Jeremy Renner, no?
De totes maneres, la pel·lícula no ha anat malament en taquilla. Diuen que el fet arrastra una mica és que s'ha juntat amb les pel·lícules dels Oscars fets per un públic més adult i aquestes per un públic més adolescent. I la gent que ha anat aquella setmana dels adolescents a veure una pel·lícula no haurà anat a veure Lincoln, per exemple, sinó haurà anat a veure Hansel i Gretel, lògicament. Yeah. Llavors, la pel·lícula no ha anat malament, veurem com va aquí a Espanya, però el que hi estic segur és que per mi no és una bona pel·lícula. I fins aquí la meva opinió sobre Hansel i Gretel.
Nota 1, hem dit, eh?
Un 1. Nota 1, contundent.
Joan
no l'aneu a veure.
Joan Botell li posa un 1 i us diu, no només que no l'aneu a veure, sinó que creu que és una pèrdua de temps al llogar-la. Per tant, contundent, més no es pot ser. Es pot dir més alt, però no més clar.
El que ho diré ara ben clar és que farem un petit repàs al racó de les sèries. El racó de les sèries, i lògicament hem de parlar d'una sèrie que es va acabar la setmana passada, que crec que la seva...
Una sèrie de Globomedia i Antena 3.
Sí, que no crec que no va deixar gens satisfet a la seva audiència. És més, ja el comparen amb el final de Lo Serrano, que tots diuen que va ser un dels pitjors finals d'una sèrie espanyola.
Que quedarà pel record aquell final, realment no era per menys.
Pues aquest diuen que és encara pitjor. I realment passen coses perquè realment, teòricament, que era el final de la tercera temporada.
Sí, sí.
I llavors, lògicament, com acabes una sèrie que no tenies pensat acabar-la? Llavors, doncs, vam fer una cosa bastant estranya. D'entrada, diguéssim que no sabem exactament què li ha passat al personatge d'Ulisses, Mario Casas.
Mario Casas, sí.
Teòricament, teníem una escena que l'apuntava Gamboa i que ara sentirem i que passava això. Oi, Mayral?
Doncs som-hi.
¿Qué se supone que tengo que decir? Algo grande. Algo que quede para la posteridad. Al final las cosas nunca son como las pensamos. Nuestras vidas no son como las soñamos, Gamboa. Un chiste. Te voy a contar un chiste. ¿Sabes por qué los náufragos gritan y lloran cuando están solos en medio del océano? Para desahogarse.
Bé, doncs així va acabar el personatge de Mario Casas en el barco, que és, explica un acudit realment molt dolent, li foten
tres trets
i cau a l'aigua i sona la cançó Aleluia de Leonard Cohen, que bé, fins aquí jo cadascú interpreti com vulgui, però la veritat és que no sé si va ser escrit aquest tros per algun detractor de Mario Casas, perquè la veritat és que no crec que fos un final èpic ni siquiera pel personatge.
No, ho trobo molt, realment ho trobo desencertat, però és que crec que sincerament i amb tota la humilitat del món i tot el respecte vagi per endavant, però crec que aquesta sèrie ha anat en picat, ha caigut en picat. La primera temporada era novetat, va tenir molt tirón, sobretot arrel de la participació de Mario Casas, que és el ganxo més important, crec, que té la sèrie, i a partir d'aquí no n'hi ha prou amb reunir rostres coneguts de les ficcions nacionals amb bons físics, sinó que hi ha d'haver-hi quelcom més, no? Jo crec que quelcom més, és a dir, les bones interpretacions venen de la mà sobretot de Blanca Suárez, de Ivan Massaguer, però en el cas del final crec que deixa molt que desitjar, i a més hem de destacar que aquesta sèrie ha tingut moltes pujades i baixades, però més aviat baixades, sobretot perquè els seus dos protagonistes, Mario Casas i Blanca Suárez, han tingut altres projectes que els han sorgit a través de la seva participació en el barco, com són cinema, com són altres, bueno, sí, també altres sèries que els han sorgit i que han fet que hagin hagut sobretot de compaginar amb el cinema tant Mario Casas com Blanca Suárez i hagi baixat la seva participació a la sèrie. Sobretot, en el cas de Mario Casas, ha estat una evidència. Ha participat molt menys, ha aparegut molt menys en aquesta tercera temporada i última del barco, i això també s'ha ressentit en forma d'audiència perquè el gran reclam adolescent i juvenil que és Mario doncs ha repercutit en el seguiment d'aquesta ficció nacional de Globomedia.
I la veritat és que després han intentat utilitzar una veu en off del personatge d'Ainhoa i d'Ulisses una mica per explicar el final, i al final sembla que tot torna a tremolar i sembla que torni a passar altra vegada el del primer capítol, i ha sigut un final confús, un final que ningú entén. No, la gent no sap si al final si Ulisses, que hem sentit que li han disparat diverses vegades, està
si mort
o mort.
Ha estat un final precipitat perquè volien deixar la porta oberta a seguir una quarta temporada, tot i que finalment decidiran no seguir perquè l'audiència ha anat baixant i no té el seguiment esperat. Per tant, han decidit finalitzar amb això, però ells tenien l'esperança de deixar un final obert poder fer la quarta.
No ha sigut així i hem tingut aquest final. Però el que sí tindrem la setmana que ve és una nova edició de Planeta Cinema 2.0.
Una nova cita amb Joan Boter, amb Daïm Meiral, en Ferran Periques, amb bons continguts, amb el món del setè art a prop teu i amb tu, Planetari, que sempre ens segueixes a través del 94.4 FM. Ens veiem la setmana que ve. Fins aviat. Bon cap de setmana.
Adéu, Planetaris. Una abraçada.
Adéu.
Fins la setmana que ve.